L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit, són les 9 del vespre d'un dimecres i s'obre de nou l'habitació dels pares. Aquí estem acompanyades avui de mares, moltes mares, tres, per començar ja a iniciar la recta final dels programes d'aquesta temporada. Ens en queden només 6 i ja hi som pel tros, s'acosta l'estiu. Ai, gran estiu. Aquell repte, allò de no sabem què passarà, què farem amb els nens, ja no és tant on els col·locarem, que també que és una paraula lletja, on els col·locarem, però és cert, ells tenen 3 mesos de vacances, nosaltres en tenim com, bueno, els més afortunats tenen un mes, però els que no tenen 15 dies. I sí, és cert, hi ha gent que potser té els 3 mesos, però és que, a part de nens, jo quan em refereixo a gent, hi ha gent que no té un treball remunerat, però porta una casa. I portar una casa amb 2 nens pol·lulant pel mig o amb 3 no és el mateix que portar una casa mentre els nens estan a l'escola. Per tant, ens afecta a tots el fet de que ells no tinguin un lloc fixe on anar durant 3 mesos. Però no només, avui no volia parlar només de on col·loquem els nostres fills a l'estiu, sinó, una, pot tenir caràcter educatiu l'estiu? 2, com hem d'encarar aquest estiu? 3, com compaginem les rutines que hem anat instaurant durant l'any a l'estiu? 4, perdrem tot allò que hem après durant l'any, totes aquelles conductes noves que hem incorporat durant el curs, perquè hi hagi uns quants dies, deixeu-me utilitzar la paraula castellana, perquè a mi m'agrada molt, i us explicaré per què, no? Perquè hi hagi desmadre, m'agrada aquesta paraula, perquè fixeu-vos que és anul·lar la mare. De madre, desmadres. Sí, però sou mares. Aleshores, quan una manera aquesta paraula diu quan la mare no pot estar allà on toca, tot es transgiversa, no? Doncs, d'alguna manera, doncs, pot arribar a ser educatiu aquest desmadre? Realment és beneficiós o no pels nens? No? Potser una mirada molt més profunda a l'estiu. Quines activitats són les bones? Quines no són les bones? I bé, i deixeu-me ja dir des d'ara que jo el que us convidaré és a fer molt el hippie a l'estiu. Avui justificaré, hi haurà molts mestres que es posaran les mans al cap avui quan jo expliqui 4 coses sobre l'estiu, però bé, penso que hem de començar i que l'habitació dels pares sempre s'ha caracteritzat per ser un programa que ha sacsejat coses i així vull continuar sacsejant-les, ara més que mai, a més, i començar a posicionar-nos amb estereotips, amb idees totalment equivocades. I per començar, la primera reflexió que deixaré anar. Els nens han de fer deures a l'estiu? I jo responc, vosaltres feu deures quan feu vacances? I aquí ja haureu trobat la resposta. Evidentment, aquí hi haurien molts matisos. És que perdran tot el que han après durant 3 mesos, 9 mesos, és que 3 mesos sense fer res, etc. Però podrem començar a canviar la paraula deures per joc educatiu o per moment de lectura, per exemple? O, senzillament, cal que anem amb aquells quadernets d'EDB, de Santillana, de qui sigui, m'és igual, quan l'únic que podríem fer i que seria molt més efectiu és donar una sèrie d'activitats educatives cap als pares, a més molt enfocades a la individualitat de cada nen, per reforçar aquelles coses que no han quedat prou apreses d'una manera diferent? Per exemple, no fem matemàtiques de forma molt més amena si ens anem a la platja, caminem amb el nostre fill durant 5 minuts i ens dediquem, si té 5 anys, ens dediquem a comptar quants parasols vermells hi han, quants n'hi han de varis colors i quants n'hi han de blaus i de quin color n'hi ha més. I si perdéssim 3 parasols dels vermells, quants parasols ens quedarien? No estem fent matemàtiques mentre prenem el sol? O no fem llengua mentre estem amb els nostres fills també a la platja, aplanant la sorra, agafant un pal i imagineu-vos un nen de 9 anys que ja escriu històries demanant-li que acabem de trobar una estrella de mar i que no sabem què serà d'aquesta estrella de mar si no escrivim la seva història a la sorra? No estem treballant la llengua? No estem treballant la imaginació, no estem treballant la creativitat i el vocabulari, i això comporta discussions? Fer això? A mi em sembla que no. Doncs bé, ja com podeu intuir, anirem molt, molt, molt a un estiu ple de hipisme. Ple. Perquè precisament és això. Bé, bona nit amb aquesta introducció.
Bona nit. Bona nit.
Hola a totes. Tenim a la...
Glòria.
Hola, Glòria,
hola.
De nou. L'Antoni i la Núria són els teus nens, sí? Que aviat els tindràs a casa, allà. Movent-ho tot, canviant-ho tot, i mama, ara què fem? I mama, m'avorreixo. Núria.
Hola.
Tu, l'Oriol i en Nil.
L'Oriol i en Nil.
Sí, a més, mira, justament abans de a micro tancat, justament la Núria em comentava, doncs que l'Oriol sembla que el tema de la lectura li està costant una miqueta, etc. No? Saps què et passarà, Núria, aquest estiu? Que jo m'avanço, I ara des d'aquí ja sé d'una mestra que m'estarà maleint els ossos. Jo sé què et passarà aquest estiu. Un dels deures que et posaran és que l'Oriol llegeixi més, i molt. Mm. Val? Jo des d'aquí et dic no ho facis. Mm? Que l'Oriol no llegeixi. Gens. Ni un llibre no ha de llegir l'Oriol si el que li preocupa o el que l'angoixa i està agafant mania a la lectura i es neguiteja i se sent inferior i la seva autoestima baixa i té mals de caps, etc. No el facis llegir un llibre. Jo et diré 3 quadernets que valen 1 euro que pots comprar i que tu i l'Oriol jugareu d'una forma molt divertida i quan arribi el setembre l'Oriol estarà molt més segur amb la lectura d'un llibre.
Ai, que bé.
Sí.
Fantàstic.
Per tant, l'estiu també és un bon moment per descarregar els nostres infants de les pressions que els hi hem posat durant l'any. I ara també us explicaré per què. Bueno, a tu se t'ha ajuntat tot, Montse,
sí,
bona
nit. Tot.
El teu estiu serà apassionant.
Molt apassionant.
L'any que ve...
Al setembre comencen les peques.
Les petites, les bessones.
Les peques comencen i tenim una pressió de mare perquè tocarà treure bolquers, doble. Sembla que van com la seva germana, que va ser un bon camí per canviar-la, per no dir un infern. Preparades professores de P3, que venen 2. I, bueno, és un canvi. Jo penso que l'estiu és un canvi també per estar més per elles, per fer coses que no pots fer amb horaris, perquè també els horaris s'han marcat molt, i també per fer els canvis, perquè jo sempre penso que l'estiu és quan fan més un canvi. Jo ho noto moltíssim, sobretot quan són més petites. L'estiu creixen més, pots fer jocs i pots fer coses molt divertides, i la veritat és que sí. Però bueno, també és veritat que m'estresso més. Sí. Crido més.
Crideu més. Tot es multiplica. Però és una bona apreciació la que fa la Montse. Ho noteu totes? Jo també ho noto, que a l'estiu els nens creixen. És quan maduren. I jo per això també sempre insisteixo molt en que els estius han de tenir un altre ritme. El que dèiem abans, no? Despressionar els nostres infants de les pressions acumulades durant l'any. És que això és el que fem nosaltres a l'estiu. Això és el que fem nosaltres a les nostres vacances. És veritat que nosaltres no tenim 3 mesos de vacances. Ens encantaria poder-los tenir. Sí? De fet, hi ha gent que no té ni un dia perquè continua portant la casa. Però és això, despressionar, oblidar-nos de tot allò que hem fet durant l'any. El que va a l'oficina no vol obrir un ordinador i posar-se a fer una compta d'Excel, ni tan sols per apuntar-se el que s'ha gastat a aquell restaurant que ha sortit a sopar perquè és vacances. El que porta un autocar no té ganes de pujar un autocar per anar-se'n de vacances. Té ganes de deixar de veure els autocars. Perquè això és el que li permet, quan retorna a la seva activitat, tenir ganes d'agafar aquell autocar, tenir ganes d'agafar aquell quadre d'Excel, tenir ganes d'agafar aquella aula. Aleshores, als nens no els hem d'exigir una continuïtat del que és la vida escolar. Sí que els hem d'exigir una continuïtat d'aprenentatge. És que són 2 coses diferents. Però és que podem aprendre en altres situacions. I per aquí vaig. Crits molts, Sí?
Jo l'últim estiu, ja, l'estiu passat ja vaig notar canvi. I jo crec que aquest estiu ens ho passarem bomba. Perquè ja no sé, per com ha anat aquest hivern, per com han anat els temps de lleure, ja s'han fet un pèl més grans I a mi ni m'estressa ni em preocupa l'estiu, al contrari, que tinc ganes.
Uh-huh.
Perquè crec que el disfrutarem, perquè, bueno, això, ja són un palet més grans i ja no m'atabala tenir els nens a casa, ja, perquè, bueno, també ja saben distreure's una mica més sols, ja saben... Aquest estiu, per exemple, tinc ganes de que arribi. També, per exemple, en el meu cas, jo diferencio juliol i agost.
Molt bé.
Per mi, juliol aquest... és juliol i agost és agost.
Introduïm això també, que em sembla molt bo.
Jo, uh-huh. O sigui, no té res a veure el juliol amb l'agost a casa. Jo el juliol, canviem d'hàbits i de coses a fer, però amb una certa rutina. A l'agost és que em piqui-pugui, ens ho passem tots bomba, i quan ens levem al matí decidim què fem... I... El juliol, no, entre altres coses, doncs perquè si encara hi ha els pares, un, dos, o qui sigui, encara treballes, encara necessites un mínim d'ordre encara. Almenys jo a casa, jo necessito un mínim d'ordre. I per exemple, jo cada any el juliol se me'n va a un casal, res, 4 horetes al matí, no perquè l'hagi de col·locar, sinó perquè és algo lúdic, perquè això sí que ho tinc clar, que el casal ha de ser lúdic, no els posaré mai a un casal a fer
anglès, deures,
reforç, no. Casal
totes
és aneu lúdic.
Dient que sí, eh? Totes sí, aneu dient sí, que sí.
Per
sí.
Mi el casal ha de ser lúdic, el juliol és per passar-s'ho bomba, sortir de les quatre... És que ni que la mateixa escola facin un casal lúdic, no. Sortim d'aquestes quatre parets.
Sí, senyor.
Canviem.
Aquest és un altre. Estaria llavors... molt bé que els nens de la Salle anessin al casal de la Benroig, els de la Benroig, a les Salles de la Salle.
No, que no siguin un cor. Sí, eh? Sortir de les parets. Per més interessant que sigui el casal de l'escola, sí. Més lúdic que sigui, no, sortim. Tot el que dius tu, quan tu fas vacances no vols veure la teva oficina, és que si... No vols ni passar per davant, no la vols ni veure la porta de l'oficina, no?
Totalment.
Llavors, com que jo m'organitzo el juliol, fem un casal, res, de 4 horetes al matí, però anem a jugar i a divertir-nos, necessito un mínim d'ordre, perquè és que a les 9 hem de ser ja. Llavors necessito un mínim d'ordre. I a les tardes, bueno, és que ells ja ho saben, és que a la tarda ens anem a la piscina i que... Però clar, i és diferent, ja vas a la piscina, t'és igual a quina hora arribes a la piscina, t'és igual a quina hora surts, t'és igual a quina hora brenes, fas de més, fas de menys... Però una certa hora hem de tornar perquè demà ens hem de llevar per anar al casal. I jo veig que, per exemple, ells ja fa 2 o 3 anys que fem aquesta rutina del juliol, matí casal, tarda piscina, i és que ja l'esperen. I per ells és una rutina fora de la rutina de l'hivern. Però és que ells l'esperen,
sí,
i els hi agrada.
Que els ajuda a mantenir una mica l'ordre, perquè els
exacte.
Nens necessiten
és
aquest
jo
ordre.
Jo també veig que 3 mesos de caos... No.
Després
sí que cridaríem tots, jo crec. Llavors, anem a fer coses diferents, però dins d'un ordre. I que vosaltres també anticipeu i sapigueu què passarà, que això també els hi dona seguretat.
Exacte.
Ara, a l'agost, que el papa, la mama i tots quatre estem de vacances, fem de més i de menys, però sí que també et pregunten, i on anirem aquest any de vacances? I què farem?
Que,
i que,
per això és
volen
bo...
Volen saber, sí. Una mica. Sí.
Jo li he preguntat a la meva filla. Jo a l'Elia li vaig preguntar no fa gaire. Diu, què vols fer aquest estiu? Diu, ai, mama, no ho sé.
Ah, molt bona també és aquesta.
I li va sortir imaginació. Diu, ai, sí, mama, podríem anar de viatge, podríem fer això. Diu, bueno, ja en parlarem.
Calma.
Però almenys ella ja començava a imaginar-se que ja venia l'estiu i que sabia que era algo fora de l'escola. I ella, mica en mica, em dirà, jo ja sé el que acabarà dient, no? Que voldrà anar al casal i voldrà fer més o menys el que ja coneix, no? Però és important, jo penso, preguntar-los també,
sí,
perquè els
sí,
surt
sí.
La imaginació.
Fer-los
i realment...
participar, i perquè així també els eduques en el seu espai de lleure. És a dir,
sí.
Tu, en el teu espai de lleure, què vols fer? No? Heu dit dues coses per mi molt interessants. Casal lúdic, sempre, 100%.
Sí, això ho tinc clar.
Conservar un mínim de rutina un dels mesos, en el teu cas és el juliol, hi ha gent que és al revés, no? Perquè...
Depèn de quan tingui la vacances els pares.
I el que tu, Montse, apuntes també és boníssim, no? El fer partícip de la programació de l'estiu als nens. Mm. És boníssim.
Mm-hmm.
Molt i molt bo. Perquè, quan jo us deia, serem hippies, no? O sigui, jo us proposaré històries hippies. Anava per aquí. Està clar que tu no pots tenir 3 mesos nens despindolats sense saber què fan l'any demà. Però el que tampoc pots fer és tenir tot un mes una continuïtat. I jo estic molt d'acord, no sé vosaltres què pensareu, eh? Estic molt d'acord amb que el casal sigui fora de l'escola. Molt d'acord. Fora d'allà on vas normalment. Perquè és un altre ritme, és un altre moment, et permet conèixer gent, et permet ampliar els teus horitzons, et permet conèixer el poble també, i a més et permet fins i tot conèixer noves maneres d'educar els monitors, monitors que mai has vist, que mai has conegut, que no saps qui són, que també doncs, et fan una mica més gran, no? Però sempre, sempre, sempre des d'aquest aspecte lúdic. Com ho veus tu, Núria?
És que jo estic d'acord amb, per exemple, amb el que ha dit la Glòria, no? De mantenir un ordre, saps? Vull dir, de distingir el mes de juliol del mes d'agost. Però jo, per exemple, en el meu cas, el meu fill no vol anar al casal aquest any.
Molt bona.
És que jo ara estava pensant, dic, ostres...
Què passa si no vol anar al casal?
Clar, sí, sí. Jo m'estic plantejant, clar, el petit sí que hi vol anar. I m'estava plantejant portar el petit a un casal i el gran quedar-me'l jo. I fer coses amb ell. Perquè el petit, bueno, el petit m'ho demana, ell té molta necessitat d'estar amb els seus amics. Per exemple, també, al petit no li agraden els esports, no és un nano que li agradin els esports. Llavors, també m'estic plantejant, en comptes de portar-lo a un casal que fagin molts esports, pues, a un més de creació, sí, de teatre, com el de l'Escola de Música, per exemple. Sí, sí. O que fan titelles, arts escèniques, tot això. Però clar, no sé... Clar, dic, clar, un anirà i l'altre no, saps? Vull dir, encara m'ho estic plantejant.
Ens va fantàstic això, sí? Pels programes germans. Sembla que a més vam fer amb vosaltres. Individualitzeu els germans. El petit t'hi vol anar i sí. A més has buscat un que sigui una mica més adient amb la seva manera de ser, que això també és una altra, no? Apa, vinga, doncs vinga, en el d'esports, no? Que així se'm cansarà, això també és una idea, no? Així el tindré cansat. No, no es cansarà, perquè si no li agrada l'esport, no farà esport. Farà la meitat de la meitat de l'esport que necessitaria per cansar-se. En canvi, exacte, si va a un lloc on realment li agradi, es cansarà molt perquè aprofitarà, estarà concentrat, treballarà, gaudirà, i llavors sí que et surt molt cansat. I pot ser que surti esgotat de pintar, que no hagi yeah. corregut ni 5 metres. Però això és el que interessa. I sí, fas una molt bona pregunta, perquè aquesta pregunta m'hi trobo moltes vegades amb els estius. És que tinc un nen que no vol anar a casal i l'altre sí. Què faig? Doncs això, un nen no va a casal i l'altre sí. Preguntar-li també, el que no vol anar a casal és: estàs segur que no hi vols anar? Vols que ho provem una setmana? Aquesta també és una opció. I també has d'estar oberta i flexibilitzar les decisions a l'estiu. És molt important. Així com a l'hivern, allò de que t'ho has triat fer hoquei i ara acabaràs la temporada d'hoquei perquè ja està bé que m'has fet canviar 4 vegades d'extraescolars. Val? Això val a l'hivern? A l'estiu, el no m'agrada el casal, desapunta a mi, també val. Perquè, repeteixo el que he dit abans, hem de despressionar les pressions que hem portat durant l'hivern. I si durant l'hivern ens ha costat anar a hoquei patins, pel que sigui, però com a pares hem decidit que no pot canviar cada mes d'activitat extraescolar i per tant ha d'acabar hoquei, a l'estiu sí que li hem de deixar tenir aquest punt d'infracció. Perquè el casal no és una tortura. L'estiu no serveix per torturar. L'estiu serveix per jugar. I per tant hem de tenir aquesta flexibilitat també, Núria, fins i tot de que dir no vull casal, que quan vegi que el petit torna content d'aquest casal et digui: ai mare, potser sí. I això també és un cant als casals, no? Que no sé ben bé com funcionen, però que hauríeu de poder tenir la possibilitat de dir: escolta, te l'apunto a partir del dia 10.
Sí que es pot, sí, bastant, deixa'm fer aquestes coses. Amb aquesta experiència em va passar similar amb un extraescolar. L'Antoni feia taekwondo i la Núria feia dansa. El mateix dia, a la mateixa hora. La Núria, bueno, no hi anava a gust i va voler plegar, vam decidir que plegava. I l'Antoni els primers dies me deia: clar, però ara la Núria tindrà una hora de 5 a 6 per estar amb tu a soles que jo no tindré. I vaig dir: bueno, ja buscarem alguna altra hora. Ja buscarem alguna altra hora en un altre moment. I durant una setmana pensar: em plegarà de taekwondo? Perquè, i què heu fet? I què tal? Saps allò de... La Núria té això que jo no tinc i per no fer-se escolar. I pensar: ai, que me deixarà el taekwondo. Però amb el temps li agrada tant el taekwondo que ja no se'n recorda de que la Núria està una hora amb la mare, que ell no té aquesta hora. Li ha pogut més...
el que li agrada el taekwondo,
no? Que no, vull dir, que amb la Casal potser passa el mateix, no? Que arribem, que són personetes i també saben el que els agrada i el que no els agrada i que al final acaben prioritzant el que realment els agrada, no? I potser posa amb el Casal el que dius tu, que l'estiu és per passar-s'ho bé i que es coneixin una mica.
Clar, i després que... hi ha una altra cosa, i perquè s'avorreixin. L'estiu és molt bo perquè els nens s'avorreixin. Tenim una gran mania d'ocupar-los-hi les hores. L'avorriment és igual a creativitat.
Sí, amb això estic d'acord, Núria. El que passa que jo m'adono, almenys amb la gran, eh? Lo d'avorrir-se jo ho intento, però és que acaba sempre amb algú d'electrònica. Sempre. O l'ordinador, o a l'iPad, o a la tele, o al meu mòbil. És a dir, busquen tot allò que els agrada. Evidentment, jo els hi deixo, no? Però dic, bueno, ara que s'avorreix, a veure si fa, pues, jo què sé, llegir un llibre o fa alguna cosa. Però és que sempre acaba amb algú d'electrònica. I això, bueno, encara em posa més nerviosa, sincerament.
Doncs precisament, eh? Precisament és molt important aquest avorriment existencial. És a dir, us proposo diferents activitats referides a aquest avorriment. Imagineu-vos que marxem un dia d'estiu, ens n'anem als Gorgs, a fer una excursió aquí als Gorgs del Montseny, no? I bueno, tenim doncs, nens que ja ens poden aguantar caminant una horeta, no? Les petites ja entenc que no, però sí, també, no? Ja trobaríem maneres, no, Montse? Llavors, ens anem a fer una excursió en la qual l'aventura d'aquesta excursió és que ni tan sols els pares portarem mòbils. És una excursió senzilla, fa 20 anys no duíem mòbils. Escolta, si se'ns punxava una roda, no passava res, eh? Sense el mòbil ens espavilàvem, eh? Aleshores, fins i tot els pares no durem mòbils. Perquè ens anem a la natura i ens anem a gaudir de la natura. I comencem l'excursió. I és una excursió on, si no duem mòbils, vol dir que tampoc duem joguines. Vol dir que tampoc duem pilotes. Vol dir que tampoc duem, evidentment, duem bombolletes per tirar-nos als gorgs, el material que necessitem per estar segurs, sí? Però no duem res més, perquè tot el que necessitarem per jugar ens ho donarà l'espai i el nostre cervell, la nostra imaginació. Podem jugar amb pedres? Podem jugar amb pals? I em direu, sí, home, tota la vida dient que no es pot jugar amb pals. Escolta, amb pals no pots jugar a lluites, perquè et pots fer mal, però amb pals pots construir cabanes. Amb pals pots fer canyes de pescar, si anem al riu. Amb pals podem convertir-los en llapissos, sí? És a dir, us proposo això, això és avorrir-se. I que en aquesta excursió no només incorporeu la idea de que hem de jugar amb el que sigui i hem de crear. No, 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 no estic dient que us hagueu de pressionar amb crear jocs a partir de les coses que trobem a la natura, no. També podeu fer l'espai de silenci, és a dir, provocar l'avorriment dels vostres fills. Com? En un moment determinat decidir que continueu caminant però que ja no parleu més, que ja no aporteu la conversa, no? També tenim molta mania als grans de dirigir les converses. No? Ens sembla que els silencis no acaben de ser educatius, no ens acaben de portar res familiarment parlant. I què fem constantment? Bueno, Antoni, què tal? Així és que, així és... ara quan arribem als Gorgs, què faràs? Et tiraràs de cap o et tiraràs de peu? I l'Antoni, de peu. I la Núria, ah, doncs ja no sé què. Sí? I la...
Mariona?
La Mariona, és veritat, tens una Mariona, no? I la Mariona, i tu, Mariona, segur que ja veuràs com no trobaràs l'aigua fresqueta. O tu què et sembla, que l'aigua del riu és molt freda? Nil, sobretot, no arrenquis a córrer quan arribem al riu, perquè ja et conec i sé que acabaràs vestit a dins l'aigua, sí? I anem forçant aquesta conversa, val? I la dirigim nosaltres. Llavors en Nil ens diu, què vol dir, mare, que acabaré de peta dins l'aigua? I tu li dius, doncs mira, de peta dins l'aigua vol dir que no tindràs temps ni de treure la roba. I no provoquem l'avorriment i no deixem que els nostres fills agafin la iniciativa de la conversa. Proveu a fer silenci i deixeu a l'estiu i en aquestes excursions que siguin ells els que us plantegin les converses. I respecteu els seus silencis. Proveu, ja veureu, eh? El setembre m'ho explicareu.
A casa meva no, és impossible.
Ah, que és impossible?
Doncs pues perquè tinc el meu fill, que és la ràdio.
Ah, exacte, la ràdio en potes. Doncs deixa que sigui la ràdio
sí,
en potes.
No, 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 saps? Però o sigui... que no... Que, que és que jo ja faig silenci si no puc parlar.
No et deixa.
No em deixa. A casa ja practico jo el silenci, ja.
Però el practiques a casa, però proveu en un context totalment diferent. I això, no? Deixeu que de cop i volta siguin ells els que us mostrin les seves curiositats, perquè potser a en Nil li importa molt poc saber si s'estirarà de pet a l'aigua o si la Mariona trobarà l'aigua freda. Potser a la Mariona el que li preocupa és preguntar-te per què aquella Marieta li ha pujat el pantaló i com se la treu de sobre. I potser a l'altre li interessa saber de què és aquesta fulla, de quin tipus d'arbre, si és perenne o que és caduca, perquè és algo que han estudiat aquest any. L'Èlia pot... I a vegades ens ho perdem, això. I a vegades no els hi donem aquesta possibilitat. Aleshores, l'estiu és molt bo per fer això, per dir... No és que, ells quan s'avorreixen van a la tablet, van a l'ordinador, però és que què fem nosaltres quan ens avorrim? També anem, cada vegada més, també anem a la tablet, també anem a l'ordinador, sí, agafem llibres, d'acord... No, deixem-ho tot a casa. Anem-nos-en amb res, amb el que necessitem, amb el banyador, amb la bombolleta, els manguitos, bueno, el que es necessiti, i a veure què succeeix, i a veure què ens inventem. Més coses molt educatives. Una de les coses que als nens durant el curs se'ls hi aplaca una miqueta, perquè ells doncs, durant el curs gasten molta energia en tot l'aprenentatge més reglat, en tot l'aprenentatge més que se'ls demana curricularment parlant. I llavors oblidem l'apartat de l'inventar-se jocs educatius. Aleshores, l'estiu és un bon moment per trobar jocs diferents, per donar-li, canviar normes als jocs. Per exemple, en comptes de jugar a un, dos, tres, picaparet... Sí, amb una paret, és moment per inventar-nos jugar un, dos, tres picaparet al mig de la plaça, sense necessitar de tocar la paret i que la teva visió del nen que està parat no sigui només la de darrere, sinó que sigui 360, que tu estiguis al mig de la plaça, el que para, sí, i ha de donar la volta sobre si mateix, val? O sigui, tonteries com aquestes, deixar que d'alguna manera canviem les normes que durant el curs han sigut importants. Per exemple, és que hi ha més temps per fer les coses a l'estiu? Ja ho sé, no, del juliol de 9 a 1 no, però què proposo jo? Cal fer el llit a les 9 del dematí a l'estiu?
No, si cal no el fas, no?
Val. Primer, si cal no el fas, sí? I el podem fer més tard? Ja no us plantejaré com, eh? Per exemple, per què l'Antoni no fa el llit de la Núria i la Núria el llit de l'Antoni? Per què la Núria i l'Antoni no fan el teu llit mentre tu fas el seu? És a dir, per què no estem seguint mantenint una rutina, sí? Però aquesta rutina passa a ser diferent. I jo passo a fer el llit de la mare i la mare passa a fer el meu. Què estic promocionant aquí?
Això, trencar amb la rutina. No?
I la col·laboració. Perquè durant el curs, què fem? Només ensenyem a... respectar el nostre espai, el propi. Fes-te el llit, endreça't la teva roba, endreça't les teves joguines. Com a molt, desparem taula, que és un espai comú, i com a molt, endrecem l'habitació de les joguines, si n'hi ha. Però no hi ha temps per dir «No, mira, fem una cosa avui!» La mare netejarà l'habitació de l'Antoni, l'escombrarà, i l'Antoni la de la mare. Per què? Perquè no hi ha temps. Vols anar ràpid, sí? Però en canvi l'estiu sí que ens pot... I això és un joc fantàstic, que l'Antoni digui «I on van les teves calcetes, mare?» Sí? Val? I fins i tot jugar a posar trampes. Jo convido a molts pares a dir «Fem dissabte l'estiu, perfecte». Doncs mira, tu fas el meu dissabte i jo faig el teu. I sense que ell ho vegi, amagar un mitjó de l'Èlia a sota el teu llit. En un lloc que el vegi. A veure quina reacció té l'Èlia amb aquell mitjó. A veure si et veia, tio, que hi fa un mitjó meu a la teva habitació. Sí?
Bueno, a mi em passa, eh? Si és de cada dia.
No sé si m'explico. O sigui, podem continuar amb rutines, però són rutines una mica diferents. No? I si fem això quan tornen del casal, no passa res.
No
ve d'aquí. I si un dia no ens fem el llit... per vacances, el juliol, bueno, ja el fem, no? Però vacances, no? Deures, què?
S'han de fer, perquè te'ls posen i t'has de fer. Ui, està molt bé la, o sigui, jo que ve, la proposta que tu fas de dir, jo a les meses els hi diria que fessin jocs educatius. Però suposo que ara jo em poso la pell de la mestra i suposo que dir, jugueu a la platja a comptar parasols, n'hi ha qui ho farà i n'hi ha qui no ho farà, no? Llavors suposo que elles fan les fitxes, que són 10 fitxes i al setembre m'aportes les 10. Les has fet o no les has fet? Vull dir, suposo que per elles és més senzill això, però potser sí que haurien de ser més de dir, jo faig la proposta, si tu pare no ho fas, allà tu sí, i el teu
però,
fill, no?
Però jo penso que també ens tindrem que donar una mica de llibertat. És a dir, per exemple, abans de dir, s'han de llegir aquests 3 llibres, dir, per exemple, perquè jo desconec també quantes lectures pot fer o quina lectura, donant-se a escollir, per exemple, amb 10 o 20 llibres d'aquests 20 llibres. O ha de ser de la marca tal del llibre que heu de fer de deures. No, donant-se un ventall de possibilitats perquè escolleixin els nens. És a dir, jo porto la meva filla, per exemple, amb una llibreria i dic, quin llibre vols llegir-te? Perquè sé que si escolleix aquest, me'l llegirà.
Exacte.
Perquè jo ho feia, també. És a dir, a mi m'obligaven a llegir-me un llibre que odiava a l'estiu, a més l'odiava, i acabava anant-me'n a comprar un altre llibre perquè a mi m'agradava. És a dir, aquest ventall de possibilitats potser hauria de canviar en aquest sentit, no? De mateixa manera que a l'hivern hi ha molta rutina i hi ha unes normes, a l'estiu deixar-li, doncs, tant els pares com els nens. Que,
perquè, a més a més, ara les mestres estan, bueno, trucant a la centraleta. Però no és culpa de les mestres, és culpa de com està muntant el sistema. És que jo afegeixo, és l'única manera que aconseguireu que el vostre fill estimi la lectura. Jo no sóc mare ni pare, però si jo ho fos, el que jo faria quan em donen el full de lectura, informar directament a la mestra de dir-li, mira, 3 llibres, no? No et llegirà aquests 3. Bueno, potser sí, no ho sé. Em comprometo a que ell es llegirà 3 llibres. No sé quins. Acabat el setembre, jo te'ls portaré. O sigui, la feina que tu em demanaves amb aquests 3 que m'indiques, la faré, però amb el que el meu fill decideixi.
És com nosaltres, tu no te'n vas... Tu no llegeixes el llibre que t'imposa,
exacte,
te'n vas a la llibreria i comprar,
exacte,
el paper de gust.
Exacte. Aleshores,
però l'altura ha de ser...
Aquí sí que jo, aquí vaig. Perquè és que és l'única manera que enganxareu els vostres fills a la lectura.
Sí, sí.
L'única. I està clar que potser s'equivoquen i tria un llibre una mica més difícil. Però per això també hi sou vosaltres, per dir... Mira, ens hem equivocat del llibre, hem escollit una lectura una mica més difícil, la guardem per l'any que ve i, escolta, aprofitem una d'aquestes que ens ha dit la mestra, per exemple.
El meu fill llegeix llibres que són més difícils per la seva edat, però que són els que ell vol. Llavors, què passa? Que el que hem de fer és seure amb ell i fer un paràgraf ell, un paràgraf jo, perquè, clar, és massa densa per la
exacte.
Seva edat i ell sol
no.
Ni l'acabaria ni l'entendria, segurament. Però bueno, és que ell li motiva, Jerónimo Stilton, jo no li puc donar...
Aquí vaig, aquí anava, és que just anava a dir aquest nom, és a dir...
Jo no li puc donar un altre, perquè és que no...
Quin problema hi ha amb que un nen...
Me sento amb ell i un paràgraf cada un, i amb temps i paciència anem fent.
Exacte.
Però és que és l'única manera que li fer...
I així no t'agafarà l'iPod. És que tot va rodant, no? Quan està avorrit dirà, me'n vaig a buscar aquell llibre que m'encanta. Llavors... Amb això sí, que jo em posaria seriosa amb les mestres, dir-los, ei, no, jo els deures els farem i tant, i llegirem 3 llibres, però escolta, els triarem nosaltres, els 3 llibres, perquè a la meva filla li agraden les princeses, al meu fill li agraden les princeses,
sí,
i a la meva filla li agraden les històries de l'Astèrix i l'Obèlix, jo què sé, m'estic inventant,
sí.
O el Jerónimo Stilton, o la bruixa, que també hi ha una bruixa, bueno, ja ho descobrireu, no? I ja està, o sigui, això és lo important. Al final és que agafi l'hàbit, no l'hàbit, és que està molt mal entès. Llegir no és un hàbit, llegir és un gaudi.
Clar. O una obligació, perquè clar també...
L'hàbit, un hàbit és dutxar-se, no? I rentar-se les dents. Però llegir ha de ser un gaudi. Llegir ha de ser aquell moment màgic de... aquella olor que fa el llibre, has anat a la llibreria...
Clar.
A més, tot aquest muntatge que comporta, és que, Montse, em sembla genial el que has dit, no? Tot el muntatge que comporta el fet de dir, ens anem a la llibreria a escollir el llibre, o a la biblioteca, que n'hi ha milions i no l'has ni de comprar, saps? I i aquell moment d'escull, i aquest mare, jo aquest dia fa un mes per Sant Jordi, jo mirava els nens, no? Perquè aquest tria el llibre que vulguis, és fantàstic, els veus allà remenant els llibres com si fossin grans, sí, a més, ei, i tenen bon criteri, tu quasi tots els deies, de què el vols? Un deia d'animals, i buscava llibres d'animals, i veies alguna mare que li deia, però vols dir de no comprar? No, jo vull un llibre d'animals, no? Saps? Tot aquest procés el perdem si ens donen els llibres a llegir.
Sí, cert.
I aquesta màgia d'anar a descobrir quin serà el proper llibre, que encara no el conec i no sé quin color té, quina olor té. Això és una idea fantàstica.
I després, no sé si us passa, després, comentari de text del llibre. És a dir, jo me'n recordo que era un trauma per mi quan era comentari del llibre. Jo què sé, a mi m'ha agradat el llibre, i per què haig de contestar com es diu aquest o com es diu l'altre, si a mi el que m'agradava...
I la manera com ho contestes, perquè jo l'altre dia l'Oriol havia de fer un comentari d'un poema i posava que l'Uraneta tornava a casa quan s'acabava l'hivern, i la pregunta era, quan torna a casa l'Uraneta? A la primavera. I jo li va dient, ja, però és que, clar, has de posar, ell ho havia entès perfectament, però clar, el que se li demanava a ella és que es posava sobre una branca perquè havia fet un viatge molt llarg. Per què s'atura l'Uraneta?
Perquè està cansada.
I és correcte.
Ell ho ha entès, que ha vingut de fer un viatge molt llarg i que per això està cansada.
I és correcte.
Clar, però et demanen, no, de vegades,
que has de posar... Perquè era llarg.
Perquè ha fet un viatge llarg, clar.
No, està cansat, però ja ho ha entès. Clar, doncs tot això, jo sempre dic, comentari de text, a l'estiu, l'única cosa que se li ha de demanar és què és el que t'ha agradat més d'aquest llibre. Mm-hmm. Ja està. I com a molt... amb nens una miqueta més gran, una altra cosa que també els hi agrada molt és, canviaries el final? Quin final diferent faries? Mm-hmm. Val, del llibre. Ja està. Aquí ja poden demostrar que han llegit el llibre, val?
I no d'alguna manera,
exacte, no es fa xuc per ells, i poden expressar allò que més els hi ha interessat. Ja hi tornem. Potser no li interessa si l'Uraneta estava cansada, potser el que li interessa és si la branca era de roure o d'alzina. No? Aleshores, que pugui expressar, a mi el que m'ha encantat és que l'Uraneta s'aturés amb un roure on hi vivia un conill, no? I a més, perquè també estàs treballant des de la motivació. Però això és perfecte, eh? Però tot i això, continuem tinguent uns llibres, uns quadernets que es diuen EDB, Santillana, etc, que diuen fantàstic l'estiu i tal, 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 que s'han de fer. Com ho fem, això? S'han de fer.
Jo faig el mateix. Antoni, fem el juliol i a l'agost disfrutem. I jo és el que, dins de la mica de rutina que hi ha al juliol, i incloc aquesta mitja hora diària de... Però me'l pensa... És que li argumento així, eh? És que, bueno, el mateix faig el cap de setmana amb els deures.
Sí.
Fem-ho dissabte al matí i ens en oblidem la resta de cap de setmana. Llavors la meva és aquesta, dir, s'han de fer, fem-los, però siguem regulars i a l'agost disfrutem tots. Jo ho faig llegint, perquè no sé més com fer-ho, eh? No sé.
Jo tinc una idea, però bueno, primer... És molt hippie, també, la meva idea. Però bueno, sí.
No ho sé. És que, clar, els deures, entre el casal, que ja també a vegades et donen un espai, o que intentes...
Sí, és veritat.
Clar, és que a mi a vegades el que m'amoïna més és que arriba ja al setembre, que estàs ja a finals d'agost, i això no avança, o que estàs per la meitat.
Tota aquesta pressió l'hem de creure.
I a més, entre els companys mateix, ui, ja estic acabant, i veus...
Aquesta competitivitat, i l'altre dient...
Que encara no arriba.
És terrible.
És terrible, jo penso que és complicat.
Totalment.
I no és perquè no hagi fet la feina, és a dir, la meva filla, per exemple, té el seu ritme, té el seu ritme, que hi ha gent que li diu lent, jo li dic que és flower power, perquè està en el seu món, i que, bueno, que necessita, pues, més temps dels altres, no? I clar, però clar, jo reconec també que arribar al setembre, dic, home, que et demanen els deures i encara no estàs, però bueno...
Que això és una pressió horrible.
I depèn del nen, ho acusa més o menys.
Exacte.
Clar.
I a més, acaben, i els nens que ho acusen, acaben fent com una fòbia als deures, en plan, Sí, perquè a més són baralles i baralles, i acabes discutint amb la mare o amb el pare. L'altre dia, justament, me'n vaig un moment del tema, molt, molt, molt curt. Era dissabte, estàvem tots, tota la colla del cap de setmana a la platja, i hi havia tots els nens per allà pol·lulant i tal, i el típic comentari d'escolta, què, marxareu diumenge demà al migdia? O... I una mare diu, sí, nosaltres demà al migdia, perquè a la Txell s'han descuidat els deures a casa. Ens hem de descuidar els deures a casa i, clar, hem de marxar perquè hem d'arribar, no ens podem jugar a trobar caravana perquè hem d'acabar els deures de 4 dies, al pont, de 4 dies amb una tarda. Em vaig encendre. I vaig dir, els deures han de determinar l'horari d'estada amb uns pares, a la natura, gaudint de brotant amb fang, gaudint de l'aigua que s'han papallones i marietes que n'està ple ara la primavera, i això ha d'estar supeditat. Haver de marxar a les 2 del migdia, arribar a les 4, discutir-se durant 3/4 d'hora perquè toca fer aquells deures, la nena plorant i, per tant, desestabilitzant, una comunicació magnífica i una dinàmica d'aproximació i de joc brutal que aquell cap de setmana havien fet aquesta família.
No hauria mirat així.
Paga la pena?
A veure, mirat així et direm que no. Però la pràctica quina és?
Una cosa que no he dit, l'edat. Amb una nena que fa primer.
Bueno, el meu fill fa
primer. És a dir, poder...
Però primer ja l'exigeixen.
La nena, sí, per això et dic, la nena és conscient de què significa l'obligació? És conscient de què significa que allò és necessari? Aquesta nena pot fer sola els deures? La resposta és no. Doncs posem deures a partir del moment que els nens poden responsabilitzar-se d'aquest acte. Mentre no poden responsabilitzar-se, el que estem fent és creant malestar familiar en moments on no hi hauria d'haver-hi aquest malestar.
Però jo, sincerament, jo en lloc d'aquesta mare, perquè jo ho he fet, hagués fet una nota a l'agenda, aquest cap de setmana la meva filla no ha fet els deures, entre setmanes els anirem fent una mica.
Exacte.
Mica. Jo ho he fet.
Sí.
Jo si he marxat un cap de setmana de marxar divendres a ben dinat i tornar diumenge a la nit, evidentment a l'hotel
no
m'enduré els deures.
Però,
i he fet una nota a la mestra de hem estat un cap de setmana fora, l'Antoni farà els deures, entre dimarts, dimecres i jous te'ls anirà portant. Clar, si ho fas cada setmana no ho pots fer.
Però sí que és important que fem la reflexió de dir, nois, estem parlant d'una nena de primer.
Però jo l'important...
A tercer comencem a posar deures. Tercer, a part, els hi mola, els hi motiva, perquè és aquell moment...
Bueno,
sí,
hi mola.
No.
Ja t'ho diré quan
ja veuràs com sí, perquè a partir dels 8-9 anys ve un moment, que és la lluna de mel, que ells són perfectes i ho fan tot molt bé, i tu no es recicles, que aquest paper no anava a aquesta escombraria.
No, això m'ho diu la de 4 anys, ja. No cal anar tan lluny.
I els deures és com que ja saben... Què significa allò per ells, li dona la importància que té i els no és que els agradi, però no els hi està de més fer-los. És com, he de portar els deures perquè això em fa responsable. L'Antoni, no sap què és ser responsable.
Però això la depèn reflexió, del nen, també, no?
Clar, sí, depèn
perquè
del
jo
nen.
Veig nens que, jo quan a l'estiu passat els hi van posar el del llibre i els exercicis, jo... Havia parlat amb algun pare que m'havia dit és que la meva filla, la primera setmana ja se'l va llegir tota sola.
Exacte.
No sé.
Que aquí, Núria, tornem a lo mateix, és a dir, a la flexibilitat que apuntava la Montse i també la Glòria, la flexibilitat de dir, mireu, hi ha aquests llibres, qui els acabi bé i qui no també, qui els hi vingui de gust fer-los, val?, i que els farà en una setmana, genial. I els que no, doncs escolta, feu de més
clar,
i de menys.
Perquè vull dir que n'hi ha que igual tenen la maduresa ja segon de dir, ai, doncs jo
els faig.
Jo vull fer bé i vull que ho vegin,
vida.
Que sóc responsable. Clar, però n'hi ha que no,
clar, i n'hi ha que no.
Porten un altre ritme, que són més,
doncs
és diferent.
Ha d'haver-hi aquesta flexibilitat. I quina és el que jo... Això, per exemple, tu, Montse, no et funciona, el que jo ara et proposo pels deures, no? És a dir... Hem de començar a oblidar, no dir-los deures, això per començar, val? És a dir, durant l'estiu hi ha moment per tot i també hi ha moment per pensar. I la millor manera per pensar és fent feina de, que hem fet a l'escola. I es tracta de pensar durant 20 minuts, 20, pels que estan a segon, els vostres.
Sí.
Val? Mm. El teu, 15. I si estem parlant de nens de P5, 5 minuts. 5 minuts. I com es fa això? Doncs un dia, tots, si són nens de tercer, no, nens de tercer ja ho poden fer sols, d'acord? Però jo estic parlant d'aquestes edats on els deures no tenen massa sentit, eh? Tots fem els deures d'un, val? És a dir, la Núria i la mare, o la Núria i l'Antoni, i Toni pare, val? Qui sigui, és igual, o tots quatre, el dilluns, ens assentem un quart d'hora amb l'Antoni i tots intentem fer els deures de l'Antoni. A veure qui els fa primer, a veure qui els pensa més de pressa, a veure qui, saps? L'Antoni ho escriu, l'Antoni és el que porta el pes de la feina, però generem un joc, tots pensem, i pensem mitjançant els deures de l'Antoni. La Núria no té deures, per això et dic, saps? Clar, hi ha edats segons a tu et passa amb les bessones, però l'any demà també podem crear l'espai de pensar de la Núria. Per què? Doncs podem agafar un joc educatiu per la Núria i posar-nos d'alguna manera a fer els deures, a fer-la treballar, a fer-la pensar. Per tant, ja no estem creant l'espai de l'obligatorietat, sinó l'espai de pensar. Quan siguin tercer, quart, cinquè, és un hàbit d'estudi que els haureu creat.
Però és que a casa, quan l'Antoni fa deures, tots quatre fem deures, eh?
Doncs és això.
L'Antoni fa deures, la Núria pinta i el pare i la mare llegint.
Però no... Però l'estiu bueno, compartiu sí, els deures.
Va, sí.
Feu els seus.
Clar, en el cas de casa, sí. Això, que per l'Antoni no sigui un càstig fer deures. Llavors, la manera de que no sigui un càstig per l'Antoni és tots treballem i ja està.
Noia, se'ns ha tirat el temps a sobre, sac. Uf, va, us deixem aquí, sí? Ni cançó ni res avui. Moltíssimes gràcies, molt bona nit a tots. Gràcies, Montse. Gràcies, Núria. Gràcies, Glòria. Gràcies. Ens veiem el dimecres que ve.
Mm.